estrany, no? Perquè aquelles nits es fa una mica manigant.
Devien ser del Madrid, els policies.
Sí. Anàveu sols per la carretera? Perquè, clar, a lo millor...
Pràcticament.
Ah, bueno, clar.
Donàveu la nota.
Cantàveu una mica.
Cantàveu.
El punt és aquest.
Jo tinc una història molt bona, amb la de les multes.
També?
Mai m'han posat una multa. Perquè...
Mai?
No, no, no.
Olma, com? Mai t'han posat una multa?
Mai, toco fusta.
S'ha de solucionar
toco
això.
Toco fusta. No, 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 però va no passar una cosa molt bona, i és que ara fa uns anys, me'n recordo que era com pel confinament, que ens començaven a deixar sortir, em truca un dia el meu tiet, per coses que em gestiona coses del cotxe, molt enfadat, que què he fet, que com se'm passa pel cap anar a 200 per hora per l'autopista de Tarragona, ui, 200 i pico per hora, que què havia fet el diumenge no sé quin dia d'abril, i jo, perdona, dic, però si el meu Peugeot, jo tinc un Peugeot 206, dic, és impossible posar-lo a 200 perquè no arriba, ni tenir-lo trucant, ni... o sigui, per més que vulgui, per més que cliqui l'accelerador, no arriba, i dic, a banda, jo de l'Empordà, què vols que faci a Tarragona? Jo que no, que no, i el meu tiet, que ha arribat una multa a casa, que ha arribat una multa, que ha arribat una multa.
Què havia passat?
Es creen molt, molt de
gent. Havia passat?
No, 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 espereu, espereu. No, jo, i a més, jo mirant, dic, però si a banda aquell diumenge treballava, i dic, que és impossible, i jo pensant, algú m'ha robat el cotxe, dic, però si les claus les tinc jo, dic, bueno, no en tenia res, no en tenia res. Clar, tot això, la bola es va fer més grossa, em truca el meu avi, la meva mare, que sóc un irresponsable, que com puc posar el cotxe tan ràpid? Bueno. Però si estava treballant ja a Figueres, com voleu que estigués a l'autopista Tarragona? Total, que resulta que després mirant bé la multa i un cop van obrir-la, que dius, a veure, haver-ho fet abans de trucar-me, van veure que el cotxe no era el meu cotxe, que era com una mena de 4x4 i que la matrícula, potser per la velocitat, no s'acabava de veure bé, vam trucar a trànsit i tal, i no, no, ens van demanar disculpes, evidentment. Ui, no vam pagar res, s'havien confós la matrícula i m'havien enviat una multa.
O sigui, no només no t'han multat, sinó que la DGT t'ha demanat disculpes.
Sí.
Compte aquí, eh?
Home,
no és fàcil, això,
només faltaria, vaig rebre...
Em sembla increïble.
Males paraules de molta gent.
Jo només diré una cosa, soc expert en multes de passar-me de l'hora. Aparco, poso mitja hora i al minut 31 ja estic multat. És una cosa, tinc una, un don.
És gent que s'espera.
Tinc un don, tinc un don d'aquestes coses.
Bé, després de parlar de música, si voleu, podem passar a la notícia musical. Watch me dance, dance the night away. My heart
could be burning, but you won't see it on my face. Watch me. Bona aquesta, eh?
Bé, Dua Lipa, vull seguir el fil una mica de la convenció Mac Family, sí, que vam començar ahir.
Ja
perquè...
ho tenim aquí, sí. Mac Family.
Mac Families.
Mac Family.
Perquè ho recordeu, és la convenció que s'està fent aquests dies, sí, a Barcelona, sí, sí, de directius dels McDonald's, 14.000 persones...
Mac Music.
Mac Music.
No, sí. Dijous, dijous.
Sí, dijous. Ah. O sigui, ahir es van desvelar més detalls, perquè, com dèiem, hi havia molt de secretisme al voltant d'aquesta convenció, sí, i és que ahir es va saber que els 14.000 assistents podran tancar l'experiència Mac Family a la ciutat amb un concert en exclusiva al Palau Sant Jordi.
Molt bé.
I allà actuaran The Killers i la cantant britànica Dua Lipa.
Home. Sabeu que fa una setmana vam dir que The Killers passaven
ja
per
sabem,
Barcelona, per
ara
sorpresa.
Ara ja sabem per què venien.
Clar, 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 clar,
sí, ja ho sabem.
I només pot ser directiu, o sigui, per entrar en aquest concert has de ser directiu, no?
Has d'entrar, sí, has directiu o el que sigui, ser participant del congrés, 18.000 persones.
Entenc, però, que The Killers, per exemple, farà dos concerts.
Sí.
Aquest que és privat, no?
Sí.
I un altre pel qual podries, sí, comprar entrades.
Sí, el de l'entrada és per demà dimecres a Rasmatàs, i llavors el dijous farà aquest concert privat per als directius de McDonald's.
Rasmatàs és una sala... És una sala, no?
Sí, una,
sí,
sala,
sala
de concerts.
Sí, 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 però ja es van esgotar les entrades el primer dia.
Una sala per 500 persones i l'altra per 18.000.
Ah, home, no, però no aniran els 18.000 assistents a la festa.
Sí, sí.
Home, no, que n'hi ha molts que ja tenen 60 anys, que no estan per festes.
La Matarra és una sala de festa que, perquè et facis una idea, sí, al costat tens un tanatori, saps el que vull dir?
Ah, ja, mover l'esqueleto.
Per mover l'esqueleto.
Exacte. De fet, després d'aquest gran concert al Palau Sant Jordi, que es farà dijous, els directius aniran al Poble Espanyol, sí, i faran com una mena d'after party així, exclusiu i privilegiat per ells.
Però quina marxa, no? Concert,
sí, sí,
after party al Poble Espanyol.
S'ho muntat molt bé, aquesta gent.
Ahir van sopar al Museu d'Art de Catalunya.
Mira, Judit, ja, que tenia raó.
Això volia dir-ho, perquè ahir vam fer una mica apostes a veure quin era el museu on anirien, sí, sí, tots, sí, aquests, sí, sí, directius, i jo vaig dir el MNAC, ara, el Mac MNAC.
Em semblava MNAC bestial, eh? Que fos el MNAC, doncs patapam.
Patapam el MNAC.
Tenim present ahir que estan de Killers i Dua Lipa.
No, no, que no s'estan de res. No hem reparat en gastos.
Molta pasta, mm-mm, aquesta gent, eh?
Molta pasta.
Sí, sí,
sí.
Podien invertir en
paradoxalment, perquè... No fan pasta, fan hamburguesas.
Invertien hamburgueses i Coca-Cola.
Sí, sí. Lo de la Coca-Cola.
En fi.
Per la gent que, si algú no ens va escoltar ahir, la Coca-Cola porta cua, eh?
Home, és que no és Coca-Cola el que et dona el McDonald's.
No,
és
aigua,
és aigua amb gas i...
Vichy malo.
És aigua amb gas amb sacarina.
Sí, sí.
És així.
En fi, tindrem la gran Dua Lipa per aquí a Barcelona un altre cop, perquè no sé què li passa a aquesta cantant, que li encanta Barcelona, sempre està per aquí. Fa unes setmanes estava a Barcelona passant el cap de setmana per rodar el seu pròxim videoclip del seu nou disc, i de fet ja ha fet altres videoclips a Catalunya, vull dir que ha fet bastant... També es va fer viral un vídeo, no sé si el veure el de Som Occident, que anava passejant per Barcelona, es va trobar un cartell de Som Occident, no, i deia Som Accident, com si fos un accident. Bé, wow. Sí. Total, que a la Dua Lipa li encanta Barcelona, la tornarem a tenir aquí aquesta setmana.
Que
i
bé.
Anava a dir, seguirem el concert, però no el seguirem perquè és totalment privat, així que estarem pendents.
Clar, segur que circulen imatges i coses d'aquestes.
Sí, sí, i avui això, que vam la cara bé amb aquesta cançó icònica que va fer la cantant Dua Lipa per la pel·lícula Barbie, recordem-ho. Dance the Night.
Gràcies, Judit, fins ara.
Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I wonder how to pace. Lately I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I wonder.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Soc bo per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa, imagina't.
Si todo el mundo quisiera...
Brutals. Ai, ui, corten. No. Ai, vienes les tisores. Aclaro la veu. Chunda. He nacido per amor. Guai, ha hagut de tirar de falset, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obusom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoix i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Dotze minuts que passen de les 9 del matí. Vinga, va, cap a 3 quarts. Us informem de què tindrem un dia com avui al magazín d'aquesta caravana d'aquest dimarts. Abans, però, Giro, va, la girocleta, què tindrem avui?
Doncs avui és una girocleta que fa especial il·lusió, sí, podríem dir, perquè ara fa uns dies, en aquest mateix programa, explicàvem que sortia a les llibreries l'últim còmic inacabat de Mortadelo i Filemó. Una última missió d'aquests dos personatges que té lloc a les Olimpíades de París del 2024, que es faran aquest any. De fet, però, el còmic es titula París 2024. Vosaltres miràveu la sèrie?
Sí.
Sí?
Sí, tant.
I, a més, aquesta sèrie és moderna, però van haver una animació anterior...
També.
...que eren com... Era més llargmetratge, històries que duraven una mica més. Però molt antigues. El armario del tiempo.
Sí.
Jo
sí,
recordo
sí.
L'armario del tiempo.
Tinc algun VHS.
Sí, jo també, jo també.
Això són peces de museu, gairebé.
Sí. Ja no el tinc, però el tenia i estava cremat.
De Mortadelo i Filemón no sabria dir-te quants còmics tinc... Però jo diria que el centenar arribo.
Sí?
Sí, segur.
A mi, jo us puc explicar una cosa de Mortadelo
sí.
I Filemón. O sigui, jo vaig aprendre a llegir de veritat amb Mortadelo i Filemón.
És que, mira, us anava a preguntar, hi ha moltes persones de la teva quinta, més o menys, entre els 40
ja
i els 50...
Gent ja decrèpita.
Entre els 70 i els...
No, home, no, entre els 40 i els 50, aquesta generació, molts de la vostra generació, sí. Va ser el primer llibre, el primer còmic que van llegir, i molts de vosaltres vau aprendre a llegir Mortadelo i Filemón. És una cosa bonica.
Jo, a més, tinc, per mi és, té una càrrega... m'encanta explicar-lo, perquè té una càrrega afectiva, i és que el primer còmic que vaig llegir de Mortadelo, que jo no sabia llegir apenas, me'l va regalar el meu pare. I llavors es va convertir com una tradició, no? Cada 15 dies em portava un còmic, i llavors sempre explico el mateix. I ara estem sobresaturats de sèries, de còmics, de tot. Però llavors, quan t'arribava un còmic, l'exprimies i el rellegies i el rebies amb una il·lusió increïble. I després jo vaig col·leccionar el Mortadelo que sortia cada setmana, el Super Mortadelo, i els còmics més llargs.
Molta gent no recordarà que els... Bueno, jo els primers Mortadelos que vaig llegir, no sé si van ser els primers, sortien al TVO.
Al TVO no sé si va arribar a sortir Mortadelo, eh? Jo crec que era ja Pulgarcito. Va ser, sí, el TVO, el TVO, que és un còmic molt antic, que ja llegien els nostres avis.
Sí, amb, absolutament.
Marcin Garceta sortia al TVO, crec.
No, tampoc. No, eren coses molt més d'Espanya, molt més espanyoles, o catalanes, o basques, hi havia de tot allà.
Sí, sí.
José Chuel Vasco, me'n recordo.
Per
I la família del TVO, etcètera. Bueno, no, Mortadelo va fer la primera aparició al Pulgarcito, si no ho tinc mal entès, el proto-Mortadelo. Que era prou diferent a com després...
Proto-Mortadelo,
Sí, el proto-Mortadelo, que era... La idea era igual, dos detectius, però els personatges van evolucionar una mica, el que menys Mortadelo. Llavors, a mi m'encantava. Però, quan vaig venir a Barcelona, a viure fa 10 anys, gairebé 11, tota la meva col·lecció, que no són 100, Joan, eren prous més de Mortadelos, moltíssims Mortadelos.
Molts.
Em vaig desfer d'ells.
No. Per què?
Ja no els tens?
Ja no els tinc. Ara tinc 4 o 5 simbòlics, perquè sí, vaig pensar que era un moment de canvi de vida i que i ho vaig fer amb moltes coses. Moltes coses a Castelló.
Jo conservo Mortadelos i Tintins.
Ah, Tintins també.
Tots dos.
Jo soc més d'Astèrix.
A mi m'agradaria molt saber si tenim algun oient col·leccionista de Mortadelo i Filemón, de quants còmics tenen ara mateix a casa seva, perquè jo crec que potser algú arriba...
No sé. El total crec que són 224 o així de còmics.
Mira, tornem a fer això.
De les històries llargues, però...
Ara, tornem-hi.
Tornem-hi. Si algú creu que té el rècord en còmics de Mortadelo i Filemón, 93-409-2771, 93-409-2771, que ens agradarà parlar amb ell un dia com avui.
Doncs sí, el podrem saludar cap a quarts de dues a l'hora de la girocleta i el saludarem, en aquest cas, si tenim algun oient que creu que té el rècord de còmics de Mortadelo i Filemón, acompanyat de Jordi Canyissa. I qui és Jordi Canyissa? Doncs és periodista, també és crític de còmic i expert en l'autor de Mortadelo i Filemón, en Francisco Ibáñez. I ell, en Jordi Canyissa, ha escrit l'epíleg d'aquest últim còmic de l'última aventura de Mortadelo i Filemón de París 2024 i és autor del llibre Ibáñez, el mestre de la historieta. Tenim moltíssimes ganes de parlar amb ell.
Absolutament.
I ho fem un dia com avui, us preguntareu per què. Doncs perquè quan va sortir la notícia fa uns dies que ja estava a les llibreries disponible aquest últim còmic inacabat de Mortadelo i Filemón, clar, quan surt la gent tendeix, no?, a entrevistem, en parlem, però també està bé deixar uns dies de repòs, de descans, perquè tant nosaltres com també els oients se'l puguin llegir. Jo, de fet, he parlat amb diverses persones que conec que ja se l'han llegit, o almenys, si més no, se l'han fullejat, i és com molt més interessant perquè es pot parlar doncs, des del saber, des d'haver-ho reposat i des de l'haver-ho pogut... No sé si vosaltres ja heu fullejat o us heu pogut llegir París 2024.
No, però tinc moltes ganes. Jo el que tinc és de Jordi Canyissa, el llibre El maestro de la historieta, que va publicar fa poc.
Sí, exacte, El maestro de la historieta.
Que és un llibre increïble perquè analitza l'estil d'Ibáñez, l'evolució d'Ibáñez al mil·límetre. O sigui, és un... Bueno, és veritablement una enciclopèdia del món Ibáñez.
I, de fet, en aquest llibre de Jordi Canyissa, Ibáñez, el mestre de la historieta, també me l'he pogut llegir així per sobre, i en un moment del llibre surt una frase que diu Ibáñez, que no era emotiu, que els seus còmics, evidentment, de Mortadelo i Filemón, doncs no són gens emotius, si ens fan riure, són d'aventures, però que aquest últim còmic és molt emotiu, també en part perquè és un còmic inacabat, i així com a curiositats, doncs és un còmic que normalment els de Mortadelo i Filemón tenen 44 pàgines, d'acord? Llavors aquest, el París 2024, en té 20, tot i que l'última pàgina només té dibuix i no hi ha text encara, és a dir, és una última pàgina
a mi em sembla
inacabada.
És preciós.
És com si de cop i volta Ibáñez ens hagués deixat entrar en el seu propi estudi, perquè per tothom qui no sàpiga com funciona tot això del món dels còmics, amb aquest còmic doncs es pot veure molt bé com funciona, i és que a més Ibáñez tenia una forma de treballar a la vieja escuela,
totalment,
a la vieja usanza, i és que encara escrivia amb una Olivetti. Es veu pel que he escoltat que els seus fills li van regalar un ordinador ara fa uns anys i va dir, mira...
No.
I li donava igual.
Sí, i l'endemà ja va dir, jo aquest ordinador no em vull saber res, aquí es queda, perquè a mi no em traieu la meva màquina d'escriure, la meva Olivetti, i ell, Ibáñez, encara dibuixava a mà, tras a mà, un dibuix que s'anava fent dia a dia, i el text, el guió, doncs l'escrivia amb una Olivetti i encara es pot veure. I, de fet, en aquest últim còmic, en aquest últim àlbum d'aventures de Mortadelo i Filemó, es pot veure el traç a mà d'Ibáñez. És un París 2024 a llapis, podríem dir. Una cosa que es va construint dia a dia i que això doncs, no passava amb altres entregues de Mortadelo i Filemó, perquè ja vèiem doncs, el còmic acabat, en color i passat a ordinador, però realment Ibáñez treballava doncs, com un artesà de les paraules i del dibuix.
A mi em sembla una idea meravellosa que s'hagi editat aquest llibre i d'aquesta manera que s'ha editat.
Per cert, dues cosetes. La persona a l'estat espanyol que té més còmics de Mortadelo i Filemón és l'actor i també dibuixant, per cert, Carlos Areces, que té un fotimer. I havia publicat una entrevista al Mundo on parlaven de Mortadelo i Filemón i havia sortit al TVO, Mortadelo i Filemón.
El TVO, sí?
Havia sortit al TVO.
Hòstia, no ho tenia jo això clar,
veus? Ho explica Carlos Areces en aquesta entrevista que va fer pel diari El Mundo el 19 de març del 2022.
Ah, potser en dos anys encara hi ha algú que l'ha avançat, eh?
No crec, perquè té molts.
Si algú creu que l'hagi avançat...
Té moltíssims, Té moltíssims.
I serà molt interessant també avui, Joan, poder-li preguntar a en Jordi Canyissà quants còmics té i de Mortadelo i Filemó, perquè és un gran expert d'Ibáñez. De fet, es coneixien, també tenim ganes de preguntar-li quina relació tenien, el coneixia molt, molt de prop.
És que aquí el punt que n'hi ha, és a dir, evidentment les historietes de Mortadelo i Filemó són les que són. No n'hi ha més que les que són moltíssimes, perquè Ibáñez era un autor prolífic a tope. Però sí que és cert que hi ha moltes edicions. És a dir, hi ha barreges de còmics, una edició que és deluxe, una edició que és més senzilla, la tapa blanda...
Hi ha edicions col·leccionistes...
Exacte, hi ha moltíssimes edicions i barreges de diferents històries, etcètera, sí.
Per cert, que la portada d'aquest últim àlbum de París 2024 tampoc estava acabada, tampoc es va fer. Vull dir, és un...
És un, com un dibuix inacabat a mà, no?
Sí, és una entrega molt especial... Guapíssim. La de París 2024, de fet, m'agrada molt aquest terme, ja se l'ha catalogat com el llibre imprescindible de qualsevol estanteria. Vull dir que siguis o no fan d'Ibáñez i siguis o no fan de Mortadelo i Filemó, és un llibre que s'ha de tenir. I jo amb les persones que he parlat que ja se l'han pogut llegir, la majoria, per no dir totes, m'han destacat el mateix, que no, o sigui, estan fascinats que Ibáñez, a l'edat que tenia, que al final va morir dibuixant, portés encara el detallisme a l'extrem. Era molt un home bèstia. Que portava tot, el mínim detall, la mínima línia d'expressió, ell encara, fins a l'últim dia, la va tenir.
Que recordem això, que és un còmic on veurem a la banda dreta la part còmic, la part dibuixada, amb... ui, ara no sé com es diu en català, però els bocadillos, no? On posaves el text.
Els núvols.
Les bafarades.
No ho sé. Los bocadillos dibuixats, diguem-ne, però la part del text surt a la banda esquerra del llibre.
Sí. Un text que escrivia a màquina, amb una Olivetti, que és com escrivia Ibáñez. Fins l'últim dia. Adéu a la tecnologia i continuem amb la Olivetti de tota la vida. Doncs de tot això avui en parlarem a partir de quarts de dues, a l'hora de la Girocleta, com dèiem, amb Jordi Canyissà, periodista, crític i expert en
moltes Francisco ganes, Ibáñez. Moltes ganes.
20...
I ja està.
Dies.
No, i recordem que si algun oient creu que té el rècord, doncs...
Sisplau, sí, que no deixi de trucar.
Aquí estem.
23 minuts, gairebé que passant de les 9 del matí, canvi de terç, canvi de parada.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vinga, Vallès, quina és la propera estació?
Doncs mira, avui parem a l'estació de San Francisco Caltrain Station a l'estat de Califòrnia. Avui continuarem parlant de fenòmens meteorològics. Ahir vam parlar de l'eclipsi, que, per cert, l'heu vist, heu pogut veure els vídeos.
Sí, de fet,
què tal?
Mira, no sé, suposo que ho puc dir, però em va fer molta gràcia i estic esperant al Polònia la connexió d'ahir al Telenotícies Vespre de Lídia Heredia.
Lídia Heredia,
Lídia Heredia, que ho va poder veure en directe. Va ser... entre graciosa i emocionant a la vegada, una cosa que evidentment...
Sí, jo trobo que ho va fer molt bé.
Sí, va ser molt surrealista, sí. O sigui, va ser surrealista també el que estava passant.
Al punt, eh?
Va connectar just... Era un eclipsi que durava, crec que, entre 3 i 4 minuts, sí. Aproximadament. Vull dir que eren com 3 o 4 minuts gloriosos des d'Amèrica, doncs, del nord que es va poder viure. Ho vivien amb molta més expectativa que aquí, que no el van poder veure. I era com l'event canònic de l'any, i Lídia Heredia ahir fent la connexió, doncs, semblava una nena petita estrenant sabates, i no n'hi ha per menys, però recomano que la recupereu.
Sí, sí. Doncs anem avui a Califòrnia, que allà també es va poder veure sí. l'eclipsi, però per una altra qüestió, perquè resulta que uns científics de Califòrnia estan dissenyant una mena de màquina i fent experiments per intentar desviar el sol i així frenar l'escalfament global.
Desviar el sol.
He dit una cosa, he dit frenar el sol i de cop sí. ha marxat la llum d'aquí l'estudi, eh? Que fort. Bé, de fet és un dels primers...
Esotèric,
exacte. Sí, és un dels primers grans experiments de geoenginyeria de la història. I, bàsicament, l'objectiu és baixar les temperatures, no? Perquè tots sabem que l'augment de les temperatures és un dels principals problemes del canvi climàtic i sí. que s'està lluitant per reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera. Llavors, la màquina aquesta ha trigat moltíssims anys a crear-se i el que fa és reflectir la llum solar a l'espai i disminuir la temperatura del planeta. Com ho fa? Doncs l'aparell en qüestió és semblant a una mena d'aparell per fer neu i expulsa una mena de boira, que és boira fina de partícules d'aerosol molt petites, les expulsa cap a l'aire. En teoria, aquestes partícules estan dissenyades per il·luminar els núvols i fer rebotar alguns rajos solars cap a l'espai i així refredar el planeta. Què us sembla? La tecnologia, eh?
A mi em sembla...
Surrealista.
A mi em sembla mica... complicat, si més
no. Em sembla una mica agosserat.
Jo crec que
plegat.
Tornem a anar cap a èpoques Armageddon, una mica, eh?
Sí, no sé, no sé.
Aquestes que... coses estranyes també em fan certa por.
Anem a...
Amb el sol no juga.
Anem a agafar el sol i el posarem una mica més lluny, a veure sí. què passa. Ara. No ho sé.
Fins ara s'havia provat al laboratori, però ara per primer cop es va fer un experiment a l'aire lliure, però això sí, es trigarà bastants mesos per analitzar quins són els resultats de l'experiment. I, de fet, després d'això, la pròxima etapa serà intentar canviar la composició dels núvols que hi ha, que tenim a sobre, per, que se'n diu una mica de... se'n diu blanquejar els núvols.
Blanquejar els núvols.
No blanquegin el capital, els hi deixem fent aquests científics.
Blanquejar les lents i aquí blanquejar els
blanquejar
núvols.
Blanquejar els núvols. I el que fa és canviar com la radiació solar dels núvols per tal que l'energia torni a l'espai i no reboti la Terra i, per tant, no s'escalfi. En fi...
Per ser universitaris californians, van molt avançats, forts, sí, sí. No?
A mi em fa una mica de por, a veure, que no vol dir que la gent jove no faci coses, però dius, ostres, universitaris jugant amb el sol, la cosa pot acabar o molt bé o molt malament.
Molt malament. Però sabeu qui ha financiat aquest projecte?
Elon Musk.
Ui,
no.
Rafa.
Però d'aquest sector, més o menys?
Com es deia l'altre, el de Meta?
Microsoft.
Zuckerberg.
Bill Gates, el milionari de Microsoft, que l'altre dia, de fet, vam conèixer, que és la 7a persona més rica del món. Doncs en Bill Gates ha financiat aquest projecte. I sí que és cert que aquest mètode també genera bastanta polèmica perquè alguns diuen que polvoritzar d'aerosols l'atmosfera pot també tenir un impacte negatiu en el clima.
Clar.
I, clar, pot causar doncs, canvis extrems en els patrons climàtics, però vaja, ho haurem de veure, seguirem aquest experiment de ben a prop. Ah, i per cert, una curiositat. Sabeu allò que diuen que els Simpson sempre pronostiquen el futur?
Sí.
Doncs hi havia un capítol
on sortien
Montgomery tapant el sol.
Montgomery Burns, sí, clar, per pagar un... Sí, per pagar un cànon.
Un altre cop, els Simpson pronostiquen el futur.
És molt bèstia, el del Simpson.
Tinc una altra dada curiosa, no sé si ja s'ha acabat, Judit.
Acabat, endavant.
El 2026, sí. L'eclipse de sol es podrà veure des d'Espanya, des de Catalunya.
Sí, ho vam dir ahir, ho vam dir. A l'agost...
Però serà total?
Era el 12 d'agost,
crec. El 12 d'agost del 2026 ja es podrà veure a Reus... Hi ha dos llocs més que no me'n recordo.
Perdoneu, però...
Només a Reus?
Sí, era a Reus i dos llocs més. Ara us ho dic, no passa res.
Sí. A València també es podia veure, em sembla...
Ja perdoneu, però...
Com és que es veu a Reus i no a Barcelona?
És molt estrany.
Mira, a casa nostra ja podeu anar marcant el 12 d'agost del 2026 al calendari. Entre les 7:30 i les 9 d'aquell dimecres, perquè serà un dimecres, es podrà veure un eclipsi solar com aquest des de ciutats com Lleida, Palma o Reus, i parcial a la resta. O sigui que on millor es veurà serà a Lleida, a Palma o a Reus. Mm.
Aneu agafant hotels, aneu buscant jo, mira, unes bones vistes per veure aquest equip.
Esperar sí. Dues coses que em faran molta gràcia. O que faci núvol, que és un clàssic, o tothom amb les radiografies al carrer. Per tant, aneu guardant les radiografies, que...
Sí, sí, allà.
És un altre clàssic, és
sí,
un altre clàssic.
Sí, sí,
sí, sí. Veurem els ossos de tothom aquell dia. Mm. En fi, gràcies, Judit. Fins ara. Anem a publicitat i de seguida a l'entrevista informativa del dia.
Ràdio Estel. Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla-me amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I 31 minuts. Avui continuaran les declaracions judicials. Us ho explicàvem aquest matí dels familiars de les víctimes de la residència Fiella de Tremp, una residència on van morir fins a 64 persones a causa de la Covid. Avui ho faran 6 d'aquestes persones. Aquest dilluns han comparegut 7 de la vintena de familiars que han passat o que han de passar, vaja, pel jutjat de Tremp aquesta setmana per declarar, i han coincidit en afirmar que el geriàtric era la casa dels horrors. La causa està oberta per homicidi imprudent i està en fase d'instrucció. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres Xavier Prats. Ell és advocat dels familiars de les víctimes de la residència de Tremp. Senyor Prats, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Tremp, primer de tot, com estan els familiars de les víctimes?
Doncs familiar realment pensa que estan una mica agotats amb aquest tema perquè han passat quasi 4 anys des de que van succeir aquests tràgics fets i el problema que ahir doncs, es van retrobar moltes emocions, van tenir que fer memòria, que descriure amb pèls i senyals el que van veure, el que van viure, i ha estat una mica dur per a ells.
Li repregunto d'una altra manera, si m'ho permet, senyor Prats. S'està produint una revictimització de les persones que estan tornant al jutjat?
Clar, estem parlant, potser sí, una mica doble victimització, ja que com a testimonis dels fets, no, pues han de descriure, repetir el que van declarar ja a Mossos i amb màxim detall possible, amb la màxima concreció possible, i vulguis no, provoca tornar a reviure aquelles imatges, aquelles sensacions i aquelles emocions que bueno, per salut pública, no, per salut, ja estaven aparcades, no oblidades, però sí una mica aparcades per la seva supervivència.
Mm-hmm. Aquesta setmana està previst que declarin una vintena de familiars de víctimes, ara ho dèiem, de la residència on van morir una 60 de persones grans a causa de la Covid. Ahir van declarar 7 familiars de 3 víctimes, avui declaren 6 familiars més. Com s'espera el dia d'avui?
Doncs ahir el dia més important, ja que ahir van tenir la sort o desgràcia que van declarar 3 de les úniques persones que van poder accedir a la residència aquest dissabte 28 de novembre. La gent va veure la desatenció, la forma de deixadesa, l'abandonament d'aquests familiars, I per nosaltres era molt important el dia d'ahir, ja que els més testimonis poden parlar de la desatenció, de la falta de contacte, de la falta d'informació, de la falta d'empatia, d'haver deixat morir, no?, sense avisar ningú familiar, de no poder comunicar-se a la residència, però els testimonis d'ahir van ser claus per explicar la veritat, no?, per explicar com estaven els padrins. Pensem que això estem al mes de novembre, quasi desembre de 2020, el primer brot de Covid va ser al mes de març, al mes de novembre ja s'havien fet els deures a residències, hi havia plans de contingència, tenia que haver responsables sanitaris, tenia que haver unes informacions que en aquest cas no es van complir. Mm.
Un dia com ahir que vam poder escoltar testimonis com l'Evaristo Saura, per exemple, que declarava això.
He tingut que tornar a dir pues, tot el que va passar, com ho vaig veure quan vaig entrar allí. Sí, bueno, jo no els coneixia, però vamos, jo el que vaig veure allí és que no vull ni recordar. Una cosa, semblava la casa de los horrores, allò. Algo increïble. El meu pare lligat al llit, tapat amb mantes, per la bestiesa de... Què vaig veure? Que això ha passat quasi 4 anys, però...
També van ratificar als familiars de les víctimes davant del jutge els informes de la Fiscalia i els Mossos de descontrol total. Senyor Prats, què diuen aquests informes?
Aquests informes diuen que per la residència, al mes de novembre, tenien que complir un pla de contingència, tenien que tenir una bossa de treball de reserva per si hi havia alguna baixa possible de personal, tenien que tenir uns camins, uns circuits de roba bruta, de roba neta, tenien que evitar moure's entre plantes, tenien que haver un control de temperatura, tenien que donar epis i material a tothom, i s'ha demostrat que en aquesta residència pues no es van complir aquestes normes, que el que va provocar, no?, que al mes de novembre pues, morissin 64 persones, i jo sempre em pregunto, no?, què hagués passat si realment no s'hagués acabat intervenint la residència per part de la Generalitat de Catalunya.
Senyor Prats, com sap, de fet ara ens ho explicava, un dels dies més importants va ser ahir, on alguns dels familiars que van poder entrar a la residència van descriure precisament aquest tracte als seus familiars per part de la mateixa residència, la Fiella, per la banda, persones grans, fins i tot lligades als llits.
Sí, nosaltres pensa que tenim dos testimonis, no? una part, el de Baris Saura, que és el nostre client, que va anar a buscar el seu pare mort, i se'l va trobar lligat amb un llit, amb els ulls oberts, amb una situació dantesca, tapat, però tots els testimonis que van entrar descriuen la mateixa situació, no? Una penombra, una foscor, una temperatura exagerada, un ambient molt carregat. L'Evari Saura, que és de funerari de professió, diu, feia olor a mort, no? Diu, hi havia un ambient molt, molt, molt tènebre, i altres testimonis que van baixar de Barcelona pues, van explicar que era un dels germans, no? Va dir, jo era fantasmagòric, no? Pues, pensa... gent gran, desorientada pels passadissos, sense roba, nua, demanant auxili, demanant socors, els menjars a sobre de les bandejes sense menjar ningú, tots els menjars per donar a les 12 de la nit, falta d'aigua...
Perdoni, senyor Prats, però és que em surt de l'ànima i és possible que vostè no tingui la resposta, però o li pregunti a la persona que no li tregui respondre a aquesta pregunta, però com pot passar això? O sigui, per què pot passar un fet així?
Aquí hi ha un cúmul d'errors, i el primer cúmul d'errors és que la residència comença a tenir positius de Covid al personal a partir del dia 15, el dia 20 de novembre, i no tenen forma de reposar el personal. Com que no reposen personal, i la gent, pues allò parlant clar, està empestat, no? Què fan? Van marxant, i arriba un moment que no tenen personal per atendre als padrins, no? que per si són la majoria de gent eren vulnerables, eren dependents, i bueno, pues necessiten més cuidado encara que qualsevol persona malalta. No? Llavors, pues, això és un desastre que estava previst que no passés, hi havia mitjans i protocols per evitar això, i al final per això estem en una causa per homicidi imprudent. No? Sí. Si realment no hi hagués cap indici i s'hagués fet tot bé, o estiguéssim parlant del primer brot del mes d'abril, que no hi havia, sabíem el que era el Covid, ni hi havia material, ni hi havia epis, ni hi havia mascaretes, no estaríem aquí, no? Però en aquest moment, passat quasi un any des del primer brot de Covid, quan s'havia estudiat, hi havia protocols i s'havia fet procediments per evitar això, clar, el que no pot ser és que aquesta segona família que va anar a veure el seu pare, que hi havia un amic o un conegut que estava morint, van donar voltes per la residència sols buscant el seu pare de llit amb llit, no? Tu imagina't, a les 12 de la nit, amb el mòbil com a llanterna, anant despertant padrins a veure quina habitació estava el meu pare i si me'l trobava viu o mort, no? Amb una angoixa terrible, una situació pues, inolvidable, no? Imperdonable responsables d'aquesta residència.
Senyor Prats, la residència Fiella s'hi està posant bé, diguem-ne, tot plegat? Està col·laborant en tota aquesta investigació, en tot aquest procés judicial?
La residència Fiella pensa que tenia el càrrec, no?, una responsable higienico-sanitària, la infermera senyora Navarroa, que tenia 80 i pico d'anys i que, clar, és la responsable de fer complir tot això, no? Llavors, no sabem massa si va ser perquè la van ficar com a persona responsable de palla o què va passar, però, clar, pensa que des que va intervenir a la residència, ja no és, ja gestiona el mateix patronat i ara, pues, bueno, estan intentant ficant-se culpes mútuament, no? Quan és culpa d'un, és culpa d'un altre i estan intentant treure's la culpa. El que està clar és que hi ha un resultat objectiu. Per desgràcia, són 64 morts, hi ha una intervenció de la Generalitat totalment necessària i a partir d'aquí el que està clar és que no podem tirar enrere, no? I, per exemple, el cas de l'Evarisaura, que deies al començament, aquest també tenia 92 anys, però totalment dependent i vivia a Pont de Suert, amb un segon pis sense ascensor. Se va trencar el fèmur, el van operar a l'Hospital de Tremp i per no anar cap al poble, no podem caminar gaire bé, havia d'estar un mes a la residència, portava 15 dies, no? I la idea tornar cap a casa. Claro, si ara està bé que la residència hi havia casos de Covid, ja no hagués entrat. Si arribés a bé que hi hagués casos de Covid, l'hagués anat a buscar. No? Vull dir que aquesta gent estan encara més dolguts perquè el seu pare era totalment conscient, era totalment independent, no? Llavors, clar, també és més fotut pels familiars la situació aquesta.
Clar, ara m'estava explicant que els responsables de la residència s'estan intentant treure les responsabilitats de sobre. M'explicava també la intervenció, recordem tots, de la Generalitat a la residència Fiella. Doncs bé, la Fundació Fiella, com sap, ha emès un comunicat lamentant els fets descrits per part dels familiars i ha indicat que es van succeir quan la residència estava intervinguda per la Generalitat. Com ho valora, això?
Al final, la residència tenia el seu personal i hi va haver dues intervencions. La primera va ser una supervisió d'uns dies i després la van acabar intervenint. Clar, pensa que el personal que hi havia va seguir estant després. O sigui, sí que van cessar la direcció, però el personal va seguir. Van posar personal d'acompanyament i suport, però el personal el mateix. Llavors, clar, i la Generalitat al final el que va intentar és portar-los a l'hospital, no? Intentar els traslladar a altres residències, intentar acabar amb el brot de Covid que hi havia, que era imparable.
El que demanen els familiars, això sí, és que es faci justícia. Què vol dir que es faci justícia en un cas com aquest?
Nosaltres ja vam portar una causa en una residència de Lleida, que també va tenir casos de Covid al primer brot, i els familiars, la majoria de familiars pensa que els padrins, quan van a residència, més als pobles, normalment no és que estiguin tan malament, sinó perquè estan millor a la residència, perquè fan jocs, fan escacs, fan cartes, tenen els seus amics que els acompanyen, no? Clar, llavors, quan tu, com a familiar, deixes a una persona resident en un centre assistencial de tercera edat, el que busques és que estiguin bé, no? Llavors, clar, ja el que busquen amb que fes justícia, volen que aquests fets no es tornin a repetir. Parlem que són les majors residències, eren com a retiros dorats per als gestors, no? Eren situacions tranquil·les, no?, que mai ha passat per res, que la gent, si moria un padrí pobre, moria de gran i ningú s'hi ficava, no? Clar, amb el Covid, que la gestió residencial, assistencial, tercera edat, té més a dir, i han vist com a moltes residències, al torn de matí hi havia 8 infermeres, al torn de tarda n'hi havia 2 o 1, i al torn de nit potser no hi havia cap, no? Però era una mica un retiro funcionarial, un retiro d'assistencial per a aquest personal que volia viure tranquil, no? Clar, què volen fer justícia? Volen evitar i volen fer un toc d'atenció que qualsevol persona que sigui de cap davant de gestió d'un centre assistencial de tercera edat tingui el respecte i tingui la cura de fer-ho bé, no? De fer-ho bé i seguir els protocols.
Quant de temps, senyor Prats, es preveu que es demori el procés d'instrucció?
Nosaltres ara estem en aquesta segona causa. Pensa que hi havia dues causes, una causa pels treballadors i una causa pels homicidis imprudents. Els homicidis imprudents, com aquí diu la causa va començar ahir amb les declaracions. Esperem que fins a l'estiu se vagin fent declaracions i esperem que al mes de setembre puguin declarar ja les investigades o les denunciades.
És un procés que està anant lent?
És un procés que va començar tard i ara estem en el moment que han passat 2 anys i pico des que va començar, però sí que és veritat que també Tremp és un jutjat que, per desgràcia, hi ha hagut molts canvis de jutges i de magistrats, i llavors, clar, també ha sigut que ha arribat una persona nova, tornava a fer. Per part també d'una de les denunciades, s'ha intentat col·lapsar el jutjat fent recursos de qualsevol paper que feia el jutjat, no? Aquests recursos i aquestes apel·lacions i aquestes traves, no?, que han portat una dilació en el temps que no és imputable al jutjat, però sí que és imputable a les parts per intentar allargar.
Se us fa difícil posar una data orientativa al judici?
A veure, si pensa que si això arriba a judici, que esperem que sí, seria com a molt aviat cap a l'any que ve, cap a l'estiu que ve, aproximadament.
Senyor Xavier Prats, advocat dels familiars de les víctimes de la residència de Tremp, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquest matí. Ànims i sort.
A vosaltres, molt bon dia.
Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Després ens seguiran informant de tota l'actualitat des dels serveis informatius d'aquesta casa, però com sabeu aquest programa no n'és pas aliè, el que vagi passant. Doncs bé, us expliquem a aquesta hora que Carles Puigdemont, entrevistat a RAC1 des de Perpinyà, acaba d'anunciar que tornarà a Catalunya el dia del ple d'investidura, això ja ho havia dit, encara que no sigui escollit president. I aquesta és la part que no havia dit. Havia dit que vindria al ple d'investidura si ell era escollit com a nou president de la Generalitat. Doncs bé, ja sabem que vindrà Carles Puigdemont, o almenys així ho ha dit en aquesta entrevista, vindrà a Catalunya i, per tant, al Parlament de Catalunya, encara que no sigui escollit president. Anem a publicitat i ara sí, encetem el magazín de la caravana.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
2 minuts que passen de 3:15 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Un dimarts en el que a partir de les 10 del matí tindrem una nova entrega d'Operació Sant Beach, avui amb Maria Giné, coordinadora del doble grau en activitat física i esport de la Universitat Ramon Llull Blanquerna, en què parlarem de la importància en promocionar l'activitat física i reduir el comportament sedentari, sobretot en les persones grans. I cap a 10:45 serà el torn de les tietes i el tiet, Ferran Serra, Montse Lamua i Eva Vives. A les 11 del matí saludarem a Leo Espluga, el nostre filòsof de capçalera, i ampliarem nous conceptes sobre filosofia millennial. Més enllà, cap a 2:15, l'entrevista cultural, parlarem de Cadires, l'espectacle que ahir es va estrenar a l'Espai Texas de Barcelona. Per fer-ho, a l'estudi tindrem els seus protagonistes, l'actor Oriol Genís, l'actriu Montplans, a més de comptar amb el director de l'espectacle, Albert Arribas. I encara un dimarts més, arribant al punt del migdia, farem la parada solidària. Xerrarem amb Joan Clotet, expert en talent digital, per conèixer de prop com les empreses estan vivint la transformació digital. I de camí a la una obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde.
I amb tot això arribem a l'últim bloc del programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la Girocleta i tancarem programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, dimarts 9 d'abril, a la Caravana, al magazín matinal de Radio Estel. Ara sí, a la nostra taula ja preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar les seccions habituals. Giro.
Avui, un tomb per la vida d'Oriol Genís i Montplans, que, com deies ara, Joan, són dos actors que avui pugen aquí la caravana per presentar-nos Cadires, una obra de teatre sobre les seves vivències personals i també, al final, sobre fer-se gran i sobre fer-se gran.
Això,
evidentment,
ahir vaig tenir la possibilitat, com sempre, vaja, d'anar-los a veure a l'Espai Texas.
Mm-hmm.
No només que l'Espai Texas, que és aquest nou teatre, cinema, espai cultural,
sí,
és espectacular en el tracte i en el fer, sinó que l'obra de Cadires és una meravella, però una meravella, un cant d'amor al teatre, al fer-se gran, als actors, a les actrius, al públic. És totalment amor al teatre, amor i passió al teatre.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí.
I recomanaries a tothom?
Sí.
Per tots els públics,
Per tots els públics, absolutament.
Que bé. No, moltíssimes ganes d'escoltar aquesta entrevista que els hi faràs als dos actors i també al director d'orquestra de tota aquesta batuta. També ganes, no?, de que ens expliquin què suposa per ells fer-se grans, perquè fer-se gran ja per si suposa moltes coses, però crec que fer-se gran sent actor o actriu encara és un punt més afegit.
L'edatisme,
al final...
Sí. Quantes vegades hem preguntat sobre l'edatisme en aquest programa? Doncs mira,
I quants papers falten per a persones grans? Papers protagonistes, és a dir, que no facin de persones grans, sinó papers...
I papers realistes, perquè a vegades també... hi ha una mena de personatges, de persones grans, que no són gaire realistes.
És que passa que agafen per fer de gent gran a persones de 60 anys,
sí,
i les persones que tenen 70, 80, què?
No fan res. De la mateixa manera que agafen per fer d'adolescents a persones que en tenen 25.
És així.
Vull dir, com que tot està una mica mal fet, moltíssimes ganes d'escoltar aquesta entrevista. De moment, com que això és fer un tomb per la vida, anem a fer un tomb per la vida d'aquests dos actors protagonistes que pujaran avui a la caravana després d'aquesta ressaca emocional de l'estrena, que recordem que van estrenar ahir, Joan Trias. I era una obra que molts encara no haurem pogut veure ni gaudir, que segur que ho farem, però que promet molt perquè ha estat finalista als Premis Butaca, que són com els Oscars catalans del teatre.
Per cert, reestrena.
Reestrena, exactament. I, en aquest cas, l'actriu Montplans ha rebut el Premi Margarita Xirgo com a millor actriu per aquest espectacle, que és el Premi Memorial Margarita Xirgo, que també reconeix el talent femení en el món del teatre. Així que una obra que promet molt per alguna cosa reestrena, perquè si no, s'hagués quedat potser en l'estrena. I fent un tomb per la vida d'Oriol Genís, del protagonista. Comencem pel seu Instagram. Ja ens crida l'atenció la seva foto de perfil, perquè és ell amb un davantal i cuinant. No sé, potser per d'actor també és cuiner, també potser li preguntarem. Només té 27 publicacions i l'última foto que va penjar és del 2020.
Yep.
Llavors, hi han dues qüestions. O no li agraden les tecnologies, com a Francisco Ibáñez, que escriu amb la Olivetti, encara amb la màquina d'escriure, o ha perdut la seva contrasenya d'Instagram. Una de dues, Oriol Genís avui ens ho respondrà a la caravana.
Tio particular, Oriol Genís.
És un tio particular.
Sí.
També crida molt l'atenció. És un home políticament actiu.
Sí.
Vull dir, es posiciona políticament, molt reivindicatiu i molt fiestero. Li agrada molt la marxa i moltes de les seves fotografies que ha penjat a Instagram són de la Festa Major de Cardedeu, que entenem que és el seu poble, on ha viscut o on l'ha vist néixer, perquè la majoria de fotos són de Festa Major, a més amb el got. Sabeu el típic got de Festa Major,
sí,
que posa Festa Major 2000 tal? Doncs a Cardedeu li encanta. Llavors, el contingut professional, trobem poquetes coses, però sí que moltes de festa. I com a curiositat, resulta que Oriol Genís és fundador de diversos grups i companyies de teatre, però el més interessant d'això és el nom que li ha posat en aquestes companyies. Comencem pel primer. Terrabastall, tall, ball, ventall.
Com?
O sigui, Terrabastall, tall, ball, ventall, això és el nom d'una de les seves companyies de teatre. Jo crec que li ha posat perquè ningú el pronunciés bé.
Segur.
També li preguntarem. Llavors té un altre que es diu Teatre de l'Àngel, Teatre al Ring, Teatre de Calaix, aquests encara. Llavors n'hi ha un altre que m'encanta de nom, que és l'Arrencacors.
Dius, mm-hmm.
Boníssima, aquesta.
M'encanta. I Teorema Teatre, però clar, el primer nom, Terrabastall, Tall, Vall, Ventall, sembla que sigui un nom per aprendre a dir-la a ella.
Terrabastall, Tall, Vall, Ventall.
Quantes companyies ha creat aquest home, no?
Plou, però plou poc, però perquè plou, plou poc, doncs Terrabastall, Tall, Vall, Ventall. En definitiva, tot això és la vida que ens deixa veure Oriol Genís, segur que n'amaga molta d'altra, que avui doncs, l'escoltarem. I, evidentment, també toca fer un tomb per la vida de Montplans, la gran Montplans, la nostra Tresina, que sempre la portem i l'hem portat al cor, no? La particular Tresina. Ella té l'Instagram públic i la fotografia de perfil, si Oriol Genís sortia amb un davantal i cuinant, Montplans surt cantant amb la boca oberta i molt eufòrica, vull dir, com posant-hi molta passió, perquè al final Montplans és una actriu i una artista que li posa passió tot el que fa. Llavors, no ho veureu perquè era una cosa dels stories, que són unes fotografies que només duren 24 hores, però com que vam començar a espiar-la a Montplans ara ja fa uns dies, aquest diumenge, no sé si us en vau enterar, que es van fer una mena de trobada de barrets de Barcelona, que es fa cada any, de barrets d'època. Sí.
Modernista, no?
Montplans hi era i va penjar una fotografia amb un barret. O sigui que és una Tresina que ho porta a la sang, això de ser modernista. Llavors, com dèiem, a Montplans la coneixereu tots per ser una de, per ser actriu de la Cubana, una de les nostres Tresines, que així la recordem.
Un, dos, tres, som les Tresines, les més bones veïnes que poguéssiu a una escala trobar. Sempre dispostes a donar-te respostes, a deixar-te...
No, pots continuar cantant, pots continuar cantant. Ho podem dir avui a Montplans que feu un duet.
El més impactant és com es va jugar el José a la peixera.
Sí, amb una Tresina.
Sí, sí, com una Tresina. Més. És que les Tresines van marcar un abans i un
després. Em deixeu fer un joc?
Sí.
Què teniu? Cadascú de vosaltres segur que teniu almenys una cosa que és de Tresina. Perquè jo crec que tots amaguem una Tresina dins.
Jo t'he de dir que sóc molt Tresina. Molt.
No es nota, Olma.
Moltíssim.
Mai ho haguera dit.
Dic, tant de bo m'hagués enganxat a mi la Cubana amb els meus 23 anys de llavors, o 24.
Jo soc bastant Tresino, també, eh?
També, tant de bo. És que hagués sigut la gran Tresina. Sí. Bé, hagués sigut. Si hagués nascut uns quants anys abans, sí, sí, m'encanten.
Tens algú de Tresina o no, Judit?
No ho sé, no ho sé. És que, clar, a mi les Tresines no em van enganxar gaire, les conec i les he vist posteriorment, però, clar, em queda força com la Olma.
És curiós que és una sèrie d'aquelles que penses que té 500 capítols, i si no m'equivoco, en té 13.
Té 13 capítols d'hora i pic.
Molt pocs.
Molt pocs. Sí, 13.
Però, bueno,
m'ha sorprès, això.
Però estan a l'ordre del dia, no? Cada dos per tres estan...
Però és que són vigents, eh?
Sí, són com els Simpsons.
Són vigents.
Poden ser vigents sempre.
Tu, Rafa, tens algú de Tresina o no?
És que estava pensant en alguna costum casolana, podríem dir, no? D'anar per casa. Però no sóc jo ni de batín, ni de espardenyes d'aquestes, d'anar pantufles... No.
Jo, com la Olma, tinc un deje bastant Tresino, tinc moltes coses de Tresina, però una de les coses que més m'agraden és quan penjo el telèfon.
I què dius?
Dios, siau,
vagi bé.
Miquet, dios.
Sí que és veritat que ho dius, ara que...
Sí. Doncs res, això, que avui Joan Trias podrà entrevistar a una de les nostres estimades Tresines, Montplans, també l'actor Oriol Genís i el director de Cadires, Albert Ribas, tot això a quarts de 12, no?
Tot això a quarts de 12.
Mentrestant,
però, avui és 9 d'abril i tal dia com avui... Vallès, tal dia com avui.
Mira, tal dia com avui, el 1959, als Estats Units, la NASA va anunciar la selecció dels primers 7 astronautes que formarien part del projecte Mercury.
Ep.
La premsa els va anomenar els Mercury 7, els Mercury 7.
En un alarde d'originalitat.
Sí, s'anava a dir.
Chicos, tengo una idea.
Mercury 7 destaquen per la seva originalitat.
¿Cuántos son?
7.
I els Mercury 7 van ser els primers tripulants de tot el món. O sigui, van ser el primer programa espacial tripulat dels Estats Units. I, de fet, va ser una resposta de la NASA davant del lideratge que hi havia en aquell moment de la Unió Soviètica enfrontada als Estats Units durant la guerra.
A veure qui podia més.
Sí.
Exactament.
Cara dura la cosa, eh?
Un pols, sí. Com es diu fer un pols, no? En català està ben dit això de que fas un pols.
Sí,
un pols
és un
pols, no?
Sí.
Un pols.
El 1860, Leon Scott, un francès, va crear el primer registre sonor de la història, el que es diu el fonoautògraf, uns 10 segons...
La primera gravació.
Exacte, la primera gravació. Uns 10 segons de la peça Au clair de la lune, que sonava...
Claro de luna.
Així. Sí.
Sí, si hagués estat allà a Xavier Aguilar, irradiable.
Aquest és el primer so gravat de la història.
Estava pensant el mateix, perquè de cop i volta això s'omple de tècnics, i dic, ens ho treuen, eh?
No, no. Estic a punt de posar-m'ho de despertador. Saps el que m'ha dit?
Posar-t'ho de despertador i, en fi...
No per sé. Sort, la tecnologia ha evolucionat i ara els registres que podem gravar són totalment diferents.
Bueno, és boníssim. Està bé,
que no semblen res amb Claire Dolun. És...
Mira, perdona, eh?
Està bé que es conservi, que es conservi.
Exacte. Podem tornar a escoltar-ho? Mira, mira, veuràs, veuràs.
Sembla una mosca.
És un... No, no, és un àudio de WhatsApp gravat des del túnel del Cadí. Sí. Saps el que vull dir?
A menys dos.
A mi em recorda el típic mosquit que et volteja l'orella a l'estiu i no et treus.
També, sí. també.
Una ventada forta, a mi em recorda, ai, sí.
Tenim més dies, però?
Tenim més dies, sí. El 2003 el Parlament Europeu va aprovar el Tractat d'Adhesió de la Unió Europea i es van adherir a 10 nous països de l'est i del sud d'Europa, Hongria, la República Txeca, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovènia, Eslovàquia, Xipre i Malta.
Xipre i Malta el 2003 van entrar, eh?
Mm-hmm.
Uau.
Sí, sí. I per acabar el 2012, el 9 d'abril del 2012, es va fer efectiva la compra d'Instagram per part de Facebook per mil milions de dòlars.
Sempre la Judit, sempre que hi ha zeros.
Sempre m'encallo.
Estem segurs d'això?
Quants zeros hi ha? A veure, no enganyem els oients.
Hi ha zeros i després hi ha els milions. Mil milions de dòlars.
Ara.
Molt bé. Aquest,
mil milions de dòlars, sí. I, ah, sí, i l'aniversari. Avui és l'aniversari de dues personalitats del cinema. Una de la gran cineasta catalana.